Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
La llibreria Mitjans del Vendrell, la més antiga de la vegueria penedesenca, enceta una nova etapa i aquesta tarda promou una cadena humana per traslladar els darrers llibres fins al nou local. Per això la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, se n'hi ha anat fins a la nova botiga i ha conversat amb el seu propietari. Lourdes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és i ens hem vingut aquí a la llibreria Mitjans, com bé deies, a poques hores de la seva inauguració i d'un acte molt xulo. I qui no podia faltar en aquesta llibreria és el Jordi Mitjans. Molt bones.
Hola, bones.
Què tal? Estàs?
Bé, molt bé. Bueno, aquí estem preparant, ultimant detalls i a punt de l'inauguració, no? Vull dir que ja és una cosa que ens ha costat molt, però que també ens fa molta il·lusió a la vegada, no?
Anem a parlar dels inicis?
Sí.
L'any 69 és la llibreria més antiga de tota la vegueria del Penedès.
Sí.
Com va ser que es va iniciar aquesta llibreria?
Bueno, això, la llibreria la va fundar el meu pare junt amb un altre soci, que va durar molt poc temps. I simplement mon pare, bueno, sempre havia sigut un gran lector, o sigui, tot, des de molt petit, els seus pares tenien llibres del Folch i Torres i d'allò, i li agradava molt llegir, començava, bueno, era un... es devorava els llibres, inclús llibres d'una edat que correspondria
a persones més grans,
no? Llavors va agafar molta afició a la lectura, llavors, bueno, ell va tenir diversos treballs, i llavors se li va ocórrer que aquí a la comarca, doncs, hi havia un buit, que no hi havia cap llibreria, i res, vull dir, amb una mà davant i l'altra darrere, perquè no tenia ni un duro, se'n va anar al banc, van demanar un crèdit, allò intentant explicar el projecte que volíem fer, i els va costar una mica, al final els van donar un petit crèdit per poder engegar, no?, com si diguéssim. I res, bueno, aquests van ser els inicis, no?, vull dir, va ser simplement que mon pare, per el seu amor per la lectura, doncs creia que era una cosa que encaixava molt amb el que... amb la seva vocació i que volia provar de muntar una llibreria.
Mm? 56 anys des de que...
Sí, que es va 56 muntar. Anys són
molts,
anys. Sí, la veritat és que sí. I mon pare, bueno, que ja és mort des de l'any 2020, però va estar treballant, ell no es va jubilar als 65 perquè, vull dir, s'estimava molt la llibreria i els llibres. Ell era feliç a la llibreria i bueno, fins als 72 anys o una cosa així no es va jubilar, saps? Vull dir que... Va aguantar un temps més, però no perquè fos una cosa forçada, sinó perquè ell tenia, no es volia despendre de la llibreria. Es pensava que no, sense la llibreria no podria... No, no podria...
Sobreviure, no?
Bueno, sobreviure. O millor no sabia com, no sabria com ocupar les hores. I, bueno, i com que era és un tema vocacional, quan treballes en una cosa que t'agrada, doncs ja... Hi ha molta gent que diu que no vol deixar mai la feina, no? En canvi, n'hi ha que als 60 ja jubilarien, no?
Sí.
Doncs, bueno,
Totalment.
I res, doncs això es va jubilar, res, als 72 o 73 anys, ara no ho recordo.
I el 2020 agafes tu el relleu?
Sí, el 2020 jo vaig a... No, bueno, el relleu, a veure, jo a la llibreria ja fa 25 anys que estic treballant, no? El que passa que... Clar, el 2017 em sembla que va ser que es va jubilar el meu pare, llavors jo vaig agafar una mica les regnes i vaig passar a ser el gerent, el propietari, no? I vam fer així com una mica de traspàs i eren, sí que era un relleu generacional, però bueno, jo també tenia, també m'agraden molt els llibres, també estic molt a gust a la llibreria i per tant, doncs, bueno, va ser una cosa natural, no? Vull dir, simplement d'haver estat treballant allà durant molts anys, doncs continuar, no? Vull dir, ja està.
Com dius tu? És a dir, els records teus? clar, 56 i tu ets jove.
Sí, no, no, bueno, el record meu...
Tu has viscut la llibreria des de petit.
Bueno, des de petit, clar, jo quan es va fundar la llibreria, clar, jo encara no havia nascut. Jo sóc de l'any 74, tinc 51 anys, però recordo ja que de ben petits, jo i més germana, doncs ja ens portàvem cap a la llibreria. I clar, al començament la llibreria no era com era ara, no? Era un trosset molt petitonet, no? Llavors amb pocs llibres, i davant també hi havia una part que ja era el quiosc, també era un com un mòdul molt petit, no? Que després al llarg dels anys van anar ampliant la llibreria al llarg de les galeries, no? Perquè entremig hi havia una autoescola, al final hi havia un altre local, i quan anàvem plegant aquestes d'allò, doncs anàvem agafant més superfície. I bueno, i de petits, bueno, jo me'n recordo d'haver-m'hi passat hores i hores a la botiga, doncs, bueno, allí assegut recordo encara hi havia una alfombra de color blau, doncs assegut allí llegint, bueno, mirant contes, o més endavant llegint els Tintins, els Astèrix, els Massagrans i tots aquests tipus de còmics així. I ens hi passàvem moltes hores, la veritat. I també intentàvem ajudar amb el que podíem, allò, amb lo, no? Vull dir, ens feia il·lusió també, no? De, tant a mi com a mi germana, doncs, ajudar amb el negoci, no? Vull dir, bueno, ajudar entre cometes,
sí,
no?
Sí, la vida del possible.
Sí, exacte, allò, què podem fer, no? Allò, i sí, sí. I bé, la veritat que són records molt macos, vull dir, de la infantesa a la llibreria. I de com un pare després la va anar fent créixer i la va anar... I fins que no sé quin any va ser, doncs ja la vam ampliar la llibreria de punta i punta, bueno, abans de que... fins a la meitat de les galeries, i a l'altra banda també, que hi havia... Entremig també hi havia una botiga que veníem prendes de pell, de roba, es deia Pell Serrano o alguna cosa així, doncs també va tancar, i llavors també vam agafar aquell tros per ampliar la papereria, no? O sigui que s'ha anat ampliant al llarg dels anys, dels primers anys, a poc a poc, agafant trossos del passadís, no? Vull dir, fins que es va convertir en el que... amb la llibreria que recordem, perquè ara ja, ara mateix, està buida de llibres.
Ara en parlarem d'això. 25 anys treballant a la llibreria, heu passat moltes coses. L'altre dia, parlant amb un de la teva família, em comentava una inundació, que es van perdre,
sí,
moltes
bueno, coses, això...
i que heu trobat fang encara,
sí,
en alguns
exacte,
mobles.
Exacte, sí, sí. Això va ser la inundació de l'any 2000, que van ser molt sonades perquè es va desbordar el torrent del Lluc i l'aigua va començar a córrer pel centre del poble. Llavors totes les botigues que hi havia al Doctor Robert, doncs banda i banda, doncs van quedar molt malmeses. Bueno, amb nosaltres ens va trencar els vidres als aparadors per aquell carrer del Doctor Robert. Els cotxes anaven flotant i corrien. Bueno, va ser una desgràcia molt, molt gran i molt sonada. I llavors, clar, nosaltres ens vam passar doncs, dies i dies i dies traient llibres enfangats, empilant-los a fora, netejant la llibreria. Bueno, va ser quasi un mes de feina per tornar a reconstruir un altre cop el que... Mons pares van tenir un disgust molt gran, perquè, clar, vull dir, era el seu negoci, el seu sostent. No sabíem si l'assegurança podria arribar a cobrir encara que fos una part del que havíem perdut. O sigui, al final el tema de l'assegurança sí que ens va cobrir una part, no tota, però vam poder tornar a començar i vam tenir... Bueno, jo recordo aquells dies que clar, jo i ma germana va coincidir que havíem anat a veure la família que tenim per part de ma mare, que viu a Palència. I clar, i nosaltres ens van enganxar quan es va inundar la llibreria, que estàvem a Palència. Llavors els meus pares ens trucaven a la nit, però no, com que havien de tornar al cap de dos dies, clar, no ens van voler dir la magnitud de la tragèdia que havia passat, perquè no ens espantéssim i volguéssim tornar ràpidament cap al Vendrell, perquè clar, llavors jo recordo quan vam arribar jo i ma germana, que no sabíem realment la magnitud de les tragèdies, abans tampoc hi havia xarxes i tampoc hi havia d'això. Doncs, bueno, jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a la llibreria va ser posar-me a plorar com una magdalena de veure com m'havia quedat, saps? Vull dir, mon pare també va tenir un disgust molt gran, es va primar 10 quilos...
Dels nervis,
pobre. I dels nervis, i bueno, però al final vam tenir la solidaritat tant de la gent que ens va ajudar a netejar com de les editorials que ens van proveir de llibres allargant-nos venciments o aplaçant-nos pagaments, com de molta gent. Bueno, vam tenir, per sort, molta solidaritat. Inclús va venir un grup que hi havia que portava el Jaume Cabré, que eren de Boy Scouts, no sé si es deien Boy Scouts en aquella època, però eren com un grup així, doncs, per ajudar-nos a treure tot el fang i tota la runa que hi havia per allí. I, bueno, i la veritat és que aquesta va ser la part positiva. La part negativa va ser que va ser un cop molt dur per la llibreria, no? Vull dir, el més dur que hem tingut mai, no? Vull dir, evidentment que com aquesta cosa de greu no ens ha passat mai, no? Vull dir, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I això que em deies que encara ara quan desmuntam la llibreria vam trobar fang, doncs sí, desmuntant algunes estanteries, doncs sota les estanteries encara hem trobat fang d'aquelles inundacions, no? Unes estanteries que no es van moure, només es van netejar i bueno, i a l'aixecar-les doncs, ens doncs hem trobat que encara hi havia fang, no? Per allí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Escolta, 25 anys treballant. Decidiu canviar-vos de les galeries del doctor Robert, que tothom coneixem.
Sí, bueno, tampoc és una decisió buscada ni volguda, perquè allí és un edifici que és molt vell. Llavors els propietaris ja ens havien advertit fa uns anys endarrere que aquell edifici no es podien fer obres perquè era molt vell i estava molt malmès, bastant malmès, sobretot per la part de dalt, i que hauríem de fer un plantejament amb 2 o 3 anys vistes d'anar buscant un local, perquè aquell edifici segurament s'acabaria enderrocant, no? Perquè, ostres, sí, sí. Clar, tu penses que en aquell edifici són 3 plantes, les 2 plantes de dalt estaven totalment buides, allí hi havia hagut el gremi d'hostaleria, hi havia hagut els jutjats antigament, hi havien hagut moltes coses, però clar, tot allò va anar tancant i els pisos es van... i també hi vivia gent, els pisos es van anar deteriorant i tot això, i clar, i llavors la part que els propietaris només aprofitaven són els locals comercials que tenien llogats a baix, no? I aquesta gent, bueno, són els propietaris, van dir que l'edifici no es podia rehabilitar, que havien pres una decisió i que segurament aquest edifici, bueno, el volien vendre o ells mateixos el tirarien a terra per fer pisos o per fer una altra cosa. O sigui que no va ser una marxa volguda, perquè nosaltres allí ja estàvem bé, però bueno, forçats a marxar, també hem trobat una oportunitat d'un local nou que també ens fa molta il·lusió, perquè és molt més... bueno, vull dir, és molt més còmode de treballar, és un... ens permet ajuntar la llibreria i la papereria quan abans ho teníem per separat, que també era un hàndicap. I bueno, la veritat és que ara estem contents amb el canvi, encara que hagi sigut forçat, no? Perquè al final, quan et fan fora d'un lloc, doncs sí que t'agafa un cangueli, no? A veure si trobaré un local amb unes característiques semblants amb les que estem treballant ara, que tingui magatzem, que puguem, bueno, que... I, bueno, per sort, aquesta botiga on estem ara, hi havia una botiga de xutxeries abans, que s'ha traspassat i ha passat a un altre carrer, va quedar aquest local buit i bueno, ens vam entendre amb els propietaris i vam veure que l'espai, doncs, era bastant ideal i bastant semblant a l'espai que teníem a l'antiga llibreria, no? I, bueno, i aquí estem, sí, sí.
Com ha estat aquest trasllat? Com ha estat aquest trasllat?
Bueno, la veritat és que un trasllat com aquest desitjo no fer-lo mai més a la vida, la veritat. Perquè la veritat és que és bastant heavy, no? Vull dir, tu pensa que estem parlant que a la llibreria potser tenim 10.000 llibres, A la papereria tenim una quantitat de material també impressionant, a part de tot el que teníem als magatzems, que s'havia anat, a més, coses que havíem anat acumulant al llarg dels 56 anys, no? Que ens hem trobat autèntiques relíquies. Hem fet 1.000 viatges als contenidors a llançar coses, perquè... el trasllat, intentar organitzar-se amb una empresa de mudances, encaixant tot el material, intentar-ho organitzar bé perquè després, quan vinguéssim aquí, sapiguéssim si el que portàvem havia d'anar cap del magatzem o s'havia de quedar baix, posant inclús a les caixes els llibres que hi posàvem, la temàtica que eren, no? Perquè aquí ja teníem la llibreria ja una mica distribuïda per quan féssim el canvi no tornar-se bojos, no? Llavors, bueno... I la veritat és que el trasllat en si va durar un dia i mig de totes les caixes i els mobles i tot, però clar, quan vam arribar aquí quan vam veure totes les caixes que s'havien acumulat a la llibreria nova, vam dir, clar, ara tot això s'ha de desembalar i començar a col·locar i ordenar-ho tot bé i per sort teníem una setmana i escaig per fer-ho, o sigui, hem deixat uns dies de marge per poder-ho fer. I ara ja estem a les acaballes, ho tenim, tot ordenat i tot col·locat al seu lloc i preparat per funcionar, no? Vull dir, la nova llibreria, sí, sí. Però la veritat és que ha sigut dur, ha sigut dur perquè tant el tema d'aixecar peses, com el tema de fer moltes hores, com el tema d'estar una mica desorientat perquè tu... Abans estaves en un hàbitat que coneixies perfectament i ara...
Una zona segura.
Una zona segura i ara canvies com aquells que es canvia de pis, no? Que necessita un temps
per
adaptar-se i acostumar-se al nou espai i fer-se el seu, no? Una mica. I hem tingut moments de tot, no? Moments de cansanci, de cansament, d'il·lusió també, sobretot, perquè clar, vull dir, estàs muntant una llibreria nova, no? amb tots els mobles flamants, no? Perquè no m'ha aprofitat gairebé cap moble dels que teníem a la llibreria antiga, gairebé és una llibreria feta, dissenyada per gent que es dediquen a dissenyar locals i sobretot llibreries, una empresa de Premià de dalt, i llavors ens van presentar el projecte o dos o tres esbossos de com podia ser l'espai i ens hem anat entenent així, pam, pam, fins que ha quedat l'espai que ha quedat.
No? Ha quedat
solíssim. Sí, sí, sí. La veritat sí, és que a nosaltres ens agrada molt i la sensació d'amplitud que té ara
no
la teníem, aquí no estan agobiant i... Jo crec que a la gent li agradarà bastant, eh? Vull dir, quan la descobreixin.
Aquesta tarda, ara a 2:15, tindrà lloc una cadena humana.
Exacte.
Que això ha estat com la bomba d'aquí de la comarca.
Sí, això va ser una mica... Quan vam començar a parlar amb la germana que havíem de fer una inauguració, a mi se'm va ocórrer que després, buscant-ho per internet i vist que no som la primera llibreria que ho hem fet, sinó que a Barcelona, em sembla que la llibreria No Llegiu ja havia fet un trasllat també de llibres d'una llibreria a l'altra, però ho havia fet amb la totalitat dels llibres, no? Perquè es traslladava al mateix carrer i amb la gent, doncs clar, nosaltres no ho podíem fer perquè la distància és important. I clar, no pots traslladar 10.000 llibres perquè estaríem allí hores i hores i necessitaríem moltes mans i molta gent. Ho vam decidir fer amb l'empresa de mudances aquesta la cadena humana aquesta va ser una idea meva. Després vaig veure que tot està inventat, no? Vull dir que, no, que ja, ja, ja havia passat una vegada i simplement és una cadena que més simbòlica que pràctica, no? Perquè allí hem deixat els últims 1.000 llibres, com si diguéssim.
Últims 1.000 llibres.
Sí, però 1.000 llibres semblen molts, però com que confiem que avui hi haurà molta gent a la cadena i que d'això se'ls van passant de 3 en 3, vull dir, al final jo crec que en mitja hora ho podem tenir clarit, saps? Llavors... ens hem quedat molt parats de la repercussió que ha tingut a nivell mediàtic, de les xarxes, el feedback que hem tingut. Vam posar un correu de contacte on s'ha apuntat molta gent per assistir, inclús famílies senceres, no?, que vindrien amb la canalla i tot. La gent ens farà pel carrer dient quina iniciativa més maca, quina iniciativa més xula, i la veritat és que s'ha creat com una espècie d'expectativa i d'il·lusió, no?, de venir-nos a donar un cop de mà aquell dia i a veure, bueno, avui, i de veure com va la cadena, que jo crec que anirà molt bé. Estarà dividida per trams, i llavors la idea és reunir-nos avui a la llibreria antiga, i es repartiran com uns cartonets que són per colors. Llavors hi haurà 5 trams, cada tram tindrà un color diferent, i llavors més que res per poder distribuir la gent. Clar. Que agafi tota la llargada de la cadena, no?, que són uns 300 metres, una cosa així.
Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut aquí a casa vostra nova, que encara ni està inaugurada, que sí. D'aquí 7 hores es produirà aquesta inauguració, que si algú vol posar-hi mà en aquesta cadena de llibres, que vagi cap al doctor Robert.
Sí, doncs la trobada serà el doctor Robert, i a partir d'allí anirem distribuint la gent al llarg de tot el recorregut, no?
I sí, molta vida a la nova llibreria Mitjans.
Sí, no, segur que ens anirà molt bé, perquè sí. Nosaltres amb això som molt optimistes. Allí ens anava molt bé, i per tant aquí no té per què anar-nos malament, no? Vull dir, és una cosa que tenim clara, que simplement és un canvi d'espai, i que la gent seguirà venent igualment, seguiran comprant llibres, i bueno, i estem molt contents d'aquesta nova etapa, no? I il·lusionats també.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies.
I aquesta tarda ens veiem, eh?
Sí, home, i tant. Sí, molt bé. Merci.
Gràcies.
De res.
Penedès en xarxa.
Els doctor Prats i aquest Massa Bé ens duran el flaix de notícies de 11:15. Ens posem al dia i seguim amb el món del treball a càrrec del Miquel Rosso. Com si s'acabés el món, perdre junts el control i acabar a saber on, que ara som mi corazón, Massa Bé. Caram, tu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer. Caminar descalç, tancant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La població de Calafell ha crescut un 32% des de l'arribada de la fibra òptica al 2017. L'abans i el després de l'arribada de la fibra òptica a un municipi queda perfectament exemplificat a Calafell. La població ha crescut un 32% des de l'arribada de la fibra òptica al 2017 fins a acostar-se als 32.000 empadronats, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Així ho constata Adamo, operador català amb seu a Barcelona i especialitzat a portar internet ultraràpida a pobles i zones rurals, que es va encarregar de gran part d'aquest desplegament. Si bé hi ha hagut altres factors que han influït en l'augment demogràfic, aquesta tecnologia es posiciona com un element clau per permetre el teletreball, la creació d'empreses i la consolidació i l'expansió dels negocis, així com facilitar que l'administració pugui proporcionar diferents serveis a la ciutadania. A més, la fibra òptica és fonamental en un lloc de costa com Calafell, que pot arribar a tenir una població de 150.000 persones a l'estiu entre locals i visitants, amb el conseqüent increment de la demanda de connectivitat en el conjunt del municipi. La regidora sadurninenca Erika Ruiz deixa el càrrec després que una sentència fes incompatible la seva continuïtat. Aquest dimecres, el ple de Sant Sadurní va donar compte en una sessió extraordinària i urgent de la renúncia voluntària d'Erika Ruiz com a regidora del PSC. Ruiz, que ocupava el càrrec des del 2019, assumia des de principis del 2024 les àrees d'infància i festes no tradicionals i durant aquest temps ha impulsat projectes com la celebració del Dia de la Dansa, la Festa de la Castanyada, la Rua de Carnaval, l'arribada dels Patges i la Cavalcada de Reis i la Festa de Cap d'Any. La renúncia de Ruiz ve motivada per l'aplicació d'una sentència judicial que hauria fet incompatible la seva continuïtat com a càrrec electe. Des del grup socialista han volgut destacar la trajectòria i el compromís de Ruiz amb el municipi. En un comunicat han recordat que la regidora ha estat una dona valenta, diuen emprenedora i profundament compromesa amb les persones. La renúncia de Ruiz suposa el segon canvi al govern municipal durant aquest mandat després que Marina Agudelo, també regidora del PSC, presentés la seva renúncia a l'octubre de l'any passat. Tot i la seva marxa, el grup municipal socialista ha expressat la seva confiança que Ruiz continuarà implicada amb la comunitat amb la mateixa passió i compromís que l'han caracteritzat. Aquest cap de setmana torna la Fira de la Castanyada de la Girada a Vilafranca. Aquesta tarda s'inaugura un any més la Fira de la Castanyada de la Girada, organitzada per segon any consecutiu per Vilafranca Activa, que omplirà de parades i d'activitats la Rambla d'aquest barri fins diumenge a la tarda. Hi haurà activitats de màgia, música, espectacles, mercat d'artesans, també un fotocall 360 i una trobada de cotxes clàssics. La inauguració tindrà lloc a 4:45 d'aquesta tarda i el passatge del terror obrirà a partir de les 5. Demà aquest passatge es podrà gaudir d'11 del matí a 9 del vespre i diumenge a partir de les 9 del matí hi haurà la trobada de cotxes clàssics. I acabem parlant-vos del passatge del terror que hi haurà a Sant Miquel per Halloween. La societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola organitza el passatge del terror Escapa del pacient 109 al local social Rossend Montaner. Avui i demà, en horari de 9:45 a la 1 de la nit. Dissabte hi haurà també DJ fins a les 3 de la matinada. Durant els dos dies hi haurà servei de barra amb entrepans i begudes. L'entrada al passatge té un preu de 3 euros. La Lleialtat ha assenyalat que l'èxit del primer passatge del terror celebrat l'any passat ha esperonat l'entitat a oferir un passatge encara més elaborat. I és que des de la societat estan convençuts que han realitzat de nou un passatge del terror de primer nivell.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb Miquel Rosso, l'assessor laboralista de confiança del programa. Avui, al Món del Treball, parlarem del registre de jornada digital que torna a estar sobre la taula, de Yolanda Díaz, que proposa nous permisos o l'ampliació d'altres, i també de les polèmiques quotes dels autònoms. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, eh? Yolanda Díaz, tot i que les coses no li acaben de sortir bé, insisteix, insisteix.
Sí, no para mai.
Comencem, si et sembla, parlant d'una qüestió que ens has explicat al llarg de tot aquest any, però que no s'acaba de materialitzar, i que és el registre digital a la feina.
Sí, molt bé. Doncs el registre digital, en principi, d'aquí poc ja sortirà aprovat pel Consell de Ministres, i això és important que ho sàpiguen, sobretot les petites i mitjanes empreses, que en quan surti aprovat en el BOE, només li donaran 20 dies perquè el puguin ja instaurar en totes les empreses. És molt important que aquest registre ja sigui en format digital. Per tant, a totes aquelles empreses que l'utilitzaven en format paper, s'haurà d'abolir totalment.
20 dies per fer-ho en el moment que surti el BOE.
Sí, val. En aquest sentit, la ministra assegura que, tot i que es faci de forma digital, se garantitzaran tots els drets de protecció de dades de tots els usuaris, perquè, com ja hem dit més d'una ocasió, tindran que tenir dret preferent a inspecció de treball per poder tenir accés immediat en qualsevol actuació inspectora. Per tant, aquests registres digitals tindran que estar a disposició de la inspecció en qualsevol moment, en qualsevol actuació inspectora. Per tant, tindran que estar sempre a disposició, tindran que estar sempre en un lloc que la pròpia inspecció pugui accedir.
Núvol, on sigui?
Sí.
In eternum o caduquen?
No, in eternum. Almenys el registre s'haurà de portar també, s'haurà d'adjuntar juntament amb les nòmines i s'haurà de guardar durant els últims 4 anys. I, sobretot, molt important també, a les empleades de la llar no serà obligatori tenir aquest registre obligatori digital, però sí s'haurà de fer en format paper.
En paper sí.
En paper sí. Val?
Suposo que són moltes les petites i mitjanes empreses que segueixen portant el registre en paper, a hores d'ara.
Avui dia sí. Avui dia encara es fa molt en paper.
Per tant, toca fer inversió, una inversió mínima.
Sí, hi ha molts programes que ja ho contemplen, però hi ha moltes empreses que, tot i així, encara ho estan fent en format paper. El tema està que és un... Sí que és cert que avui per avui hi ha encara moltes empreses que estan emmascarant moltes hores, i serà la forma també que alguna vegada molts treballadors puguin també acreditar aquelles hores que fan amb bé. I això, bueno, en aquest sentit, molts treballadors que estan treballant de forma irregular aquestes hores, doncs les puguin aflorar-les, no? També és cert que a través d'aquest programa, també el que es pretén que a través d'aquest real decret llei que sortirà és que totes aquelles incidències també s'hauran d'informar digitalment. Tant i si el programa, per exemple, falla en algun moment, un cop després falli, també s'haurà de programar, o també s'haurà d'informar en el programa que ha fallat. És a dir, si hi ha alguna avaria, qualsevol cosa, després s'haurà d'informar digitalment que hi ha hagut una avaria, qualsevol cosa. Totes les incidències de la jornada hauran d'estar registrades en aquest registre horari. Tot. Per tant, les empreses, totes aquelles empreses que emmascaraven hores, doncs s'ha acabat el xollo. Ara, tots hem de fer el que passarà, que si després et fan fitxar a les 7 i després surts a les 8, mentre no t'enxampin, doncs no passa res, però el dia que t'enxampin, doncs, bueno, les sancions també seran molt més altes en aquest cas. Aleshores, doncs les empreses correran molt més riscos, no? Ara, de cara als treballadors, doncs sí, li donaran molta més protecció, i de cara als seus defensors o lletrats, doncs sí, tindrien més facilitat a l'hora d'acreditar aquelles hores extres, que no han pogut ser tan fàcilment d'acreditar, perquè, com ja sabem, en un procés judicial a qui li correspon la càrrega de la prova per acreditar l'accés d'hores és el treballador, que té que acreditar dia per dia, hora per hora, aquestes hores extres. Aleshores, si no tenim aquest registre horari, doncs ens fa molt complicat acreditar aquestes hores. Aleshores, tinguent aquest registre horari com a part, aleshores a nosaltres ens beneficia molt tenir aquest registre.
20 dies per fer la transició de paper a digital en el moment que surti publicat el BOE, i quan creus que ho veurem, el BOE? És imminent? Ho deixaran per l'any vinent?
Jo crec que... Dubto que s'esperin fins l'any vinent, eh?
Hi ha consens ara mateix?
Sí, clar, jo també crec que també a través de la... de la negativa de la, del tema de la... El no haver-se aprovat tampoc el tema de la reducció de jornada, jo crec que això no crec que arribi fins l'any que ve. Crec que la intenció ja és començar a aplicar aquest any. Però, bueno, vist lo vist, tampoc no puc posar...
La mà al foc, eh?
Avui per avui no, eh?
Tal com ha anat tot fins ara. Seguim amb una altra iniciativa de Yolanda Díaz, que s'ha tret de la màniga un nou permís,
sí,
i proposa ampliar el de defunció.
Home, és que el de defunció... posant-nos en el lloc del treballador, en aquest cas, només tenir 2 dies per un permís de defunció d'un familiar que és molt proper, realment és molt curt, no? Aleshores, això tampoc, a ulls de qualsevol persona, doncs també és veritat que sí que sembla que sigui, doncs, bueno, 2 dies només per un mort d'un familiar molt proper, doncs és un permís que és realment molt curt. Ara.
I a més se'n va en tràmits, en l'enterrament,
sí, sí,
quan
sí,
no has pogut pair res.
Exacte, no? Ara, després, clar, si et poses per part de l'empresa a dir 10 dies, a lo millor, pues, bueno, que pugui separar les empreses, que pugui ser un accés, bueno, que tingui que ser retribuït, bueno, pues hi haurà aquí altres que pugui pensar que també podria ser una prestació que la pagui, per exemple, a l'Estat, no? Com si fos una maternitat o una paternitat o un altre tipus d'incapacitat, no? Però, bueno, l'important és que també el treballador, pues, bueno, pues pugui tenir uns dies també per assumir el xoc que ha passat o el que li ha passat, i tampoc no trobo que sigui una mesura descabellada. Els 2 dies considero que és totalment insuficient per al treballador. Ara, que ho tingui que pagar tot l'empresa, pues, tampoc ho trobo, tampoc no és que ho trobi del massa bé, no? Que tenia que ser per mi una prestació, pues, bueno, com el que dic, no? Que també podia ser una protecció més, direm, més estatal, que no només empresarial, perquè també l'empresa no té cap culpa d'aquesta situació, no? Però, bueno, el tema està que si hem de protegir els treballadors, pues, considero que és una mesura. Ampliar el dret, sí. Ara, que ho tinc que pagar l'empresa, potser pues, no ho trobo del tot correcte. Però que hem de protegir el treballador i pues, sí, sí que ho trobo que és una mesura més, molt més ampliable. I respecte també al tema de les cures pal·liatives... Pues,
un nou permís, sí, per qui tingui algun familiar proper amb cures pal·liatives.
Sí, esclar, també totes aquestes situacions, evidentment, vale, moltes empreses, cal recordar que poden donar... Tot depèn, sempre és el que diem, no? Si tens una bona entesa amb l'empresa. Moltes empreses...
Que al final tot això s'acaba parlant, pactant...
Sí, però hi ha empresaris i empresaris. També pots tenir un permís no retribuïble, depèn de la teva situació econòmica, quina és, i pots sobreviure o no pots sobreviure en una situació econòmica. Depèn qui... Hi ha, és el que diem. En moltes d'aquestes situacions, què passa? Que hi ha metges de capçalera, doncs, que no et posen pegues i et pots trobar en una situació de baixa mèdica per depressió, ansietat, perquè tens un familiar en aquest sentit. Si et trobes amb un metge que et diu que no et dona la baixa mèdica, què fem? I et trobes amb un jefe que no t'ha donat els dies per estar cuidant el teu, per exemple, el teu marit, que s'està morint, què fas? És que jo em
és
trobo...
dramàtic.
Nosaltres trobem situacions de tot, també. Aleshores,
sí, sí,
et falten alternatives. Doncs és millor que la llei reguli aquestes situacions per quan et fallen totes aquestes possibilitats, no? Aleshores, jo trobo que és totalment que sigui legal... ampliar aquests drets, perquè són situacions que hi haurà famílies que, desgraciadament, hi haurà treballadors que es trobaran en aquestes situacions. I quan més regulat estigui el dret, millor serà la situació per poder-te tu protegir, no? Aleshores, són drets que, si no estan regulats, és millor que estiguin regulats, perquè si no sempre hem de fer alguna història,
mans
per dir-ho.
Mans i mànigues, sí.
Sí,
i estàs a mercè de l'empresari, del metge,
exacte,
de capçalera...
I després te diuen, bueno, no he hecho la ley, he hecho la trampa. No he hecho la ley, he hecho la trampa. És que t'has de buscar la manera per sobreviure, no? O fer alguna cosa per intentar protegir el teu client. I aleshores has de fer coses que a vegades el treballador tampoc no està disposat a fer. O li has de dir fer estratègies que no estan disposats a fer. Pues millor regular-ho que no regular-ho.
Aquest nou permís de cures pal·liatives no sabem de quants dies seria,
no,
ni la lletra
no.
Petita no s'ha explicat, no?
No.
Ha estat aquest any que ja es va ampliar el permís d'hospitalització d'un familiar?
Sí, aquest any, ja, l'any passat, ja es va començar a aplicar i ja molts treballadors ja el demanen, eh? Els deixen el permís de 5 dies.
Anem pel Sant Cristo Gros, pel que està generant més debat i polèmica aquests dies en el món del treball, que són les noves quotes dels autònoms pel 2026.
Sí, aquí...
Tela marinera.
Sí, perquè aquí la ministra d'Imma Sáenz, em sembla que és la que es diu, no? Va dir que pujarien, després va dir que baixarien, però bueno, va fotre el globus sonda i al final va acabar dir que no pujarien tant, però o sigui, algú pugen, no? El tema està que és que les quotes que posen és que a vegades són increïbles, perquè ara us posaré l'exemple, no? Per ser més clars. A un autònom que cobra uns ingressos, uns rendiments nets, vale? De 670 euros, és a dir, que descomptant tot el que guanya i tot el que cobra i tot el que paga, guanya en total uns 600 euros. D'aquests 670 euros que guanya, té que pagar 217 euros. Per tant, se li queda, en total, té que viure amb 450 euros aquest pobre autònom, vale? Però té que pagar 217, vale? I un autònom que guanya 600 o 6.000 euros té que pagar de quota 700 euros. És que jo trobo que les quotes estan fetes d'una manera tan injusta que és que no és comprensible que un autònom que té d'un guany de 600 euros tingui que pagar 200 i l'autònom que guanya 6.000 tingui que pagar 700. És que està feta l'escala d'una manera que és totalment injusta, perquè l'autònom que guanya tan poc té que pagar, què? 200 euros més...
Vas consultant 300, la taula, eh?
Sí, clar. Té que pagar 300 euros més que un autònom que guanya 6 vegades més que ell o 10 vegades més que ell. És que és patètic, les toles que fan dels autònoms. Aleshores, normal que hi hagin queixes. Ara, clar, també t'ha dit que també quins autònoms... Qui també, a més, perquè hi ha la falsa creença o la falsa política d'intentar dir a la gent que es faci autònoma amb ingressos tan baixos. I un autònom realment que pugui guanyar tan poc, que no és millor que no es faci autònom mai.
No ho recomanes?
No, ni de conya.
Abans s'han de fer números.
Home, clar. Una persona que guanyi 450 euros es pot fer autònoma? És inviable. És inviable. No pots fer-te autònom d'aquesta manera. Jo, molts clients, ja, abans de fer-se autònom, els recomano que facin números. Perquè amb aquests 450, si li resta els 670, perquè són els ingressos retribuïts nets, vale? D'aquí tens que viure, eh? Si li resta els 670, li resta els 217, et queden 450. Com vius amb 450 euros? I més si tens família, com vius amb això?
Inviable.
I aleshores, què? El papà Estado, què et farà? Donar-te la mà. Després d'aquí tens que pagar l'IVA, l'IRPF, què? Com vius? De res. Aleshores, ja et dic, és que no hi ha cap exoneració, no hi ha res. I això per això també hi ha una altra llei que se volen aprovar ara, que pels autònoms que no facturin menys de 85.000 euros no tinguin que emetre l'IVA de les factures. Què passa? Que la gent que és autònoma, en molts d'aquest IVA se'l gasten. L'IVA que emeten, però se'l gasten perquè moltes vegades doncs, tenen que comprar o tenen que fer despeses. Doncs, què passa? Que quan tenen que liquidar-ho en el tercer en algun trimestre, se li ha acabat. Per què? Perquè tenen que comprar. No és que vulgui, no se'l malgastin, no el poden guardar per pagar. Aleshores, què passa? Vas fent una cadena de deute, que al final no pots més. Aleshores, arriba una situació de quiebra.
Què passarà amb aquesta proposta del govern? En què quedarà? No ho sabem ben bé.
Això dels autònoms?
Sí.
Ah, res, però ens fotrem i seguirem pagant, com
igual.
Sempre, claro. No hi ha mai problema. Sempre traguem. És que aquí no hi ha res a fer.
No és un bon negoci en aquest país ser autònom.
No, aquí no.
Altres països és millor la situació fiscal?
Bueno, diuen que sí, però tampoc m'ho vull posar. No puc opinar perquè tampoc no ho sé.
No entrem en jardins d'altres, no?
Jo tinc clients que diuen que venen d'Anglaterra i diuen que tot el sistema autònom és molt fàcil, que han de pagar menys, que tenen molts menys tràmits, que no sé què, però, claro, com no m'he trobat mai, jo no ho entenc, perquè després venen aquí a Espanya i es munten empreses, però perquè no es queden allà, no ho sé. No ho sé per què estan aquí, però molts es queixen d'aquella Espanya, no? Però ves que estan aquí, després algú els interessa, algú bo tindrà a Espanya, no? Però tema impositiu i tema administratiu sí que els emprenya a Espanya, no? Però això sí que m'ho diuen. Però diuen que és més àgil el subsistema, no sé. Això sí que és cert.
El Miquel també ens ha dut unes xifres sobre absentisme laboral que permeten certa anàlisi, mirar-les
sí,
una mica
és
del dret i del revés.
Això és són xifres perquè m'interessa. Perquè durant aquest any han hagut 962.400 persones de baixa mèdica, de les quals 852.000 són assalariades i 110.000 són treballadors per compte, bueno, autònoms, per dir-ho d'una manera. Aleshores, es nota que ha hagut un increment, val? de persones en situació d'incapacitat i es posa la situació per sobre dels nivells de pandèmia, no? I és una situació que em crida l'atenció perquè cada cop les empreses estan més obligades a tenir plans de prevenció de riscos laborals, a prevenir temes d'assetjament laboral, no? I per l'altre costat, que hi hagi tantes situacions de baixa mèdica, el que ens indica que hi ha un empitjorament de la salut, no?, dels nostres treballadors. Aleshores, aquí hi ha algú en el nostre sistema que està fallant, no? I és una situació que en els nostres poders públics tindrien que començar a valorar, perquè si volem tenir una millora productivitat de cara a una reducció de jornada, doncs amb aquests índexs d'incapacitat temporal no sé on volen arribar les millores de la productivitat. I aquestes, que sàpigues que són partes de baixa o confirmades, que no són absentismes injustificats, sinó que són causes de baixa. Aleshores,
malaltia, incapacitat temporal,
accidents de treball, de tot. Aleshores, són situacions que els poders públics aquí
s'haurien d'abordar, no? D'analitzar.
S'han d'abordar. I jo considero que aquí també hi ha un tema que no ho diran, però és un tema de les situacions de baixa mèdica, que és, hi ha una falta de mitjans públics brutal. Perquè si no estan pendents o no hi ha una suficient revisió dels processos d'enfermetat i es deixa que aquests s'allarguin i no s'atinguin suficients mèrits per estar darrere d'aquests processos de malaltia...
O et conviden a gestionar-te l'alta tu mateix sense passar pel metge de nou.
Sí, exacte. Pues jo crec que això s'ha allargant. I un procés que potser pot durar 3 mesos fa que s'allargui un any i mig. I això no és bo ni pel treballador ni per l'empresa.
I ens queden uns pocs minuts que dedicarem a presentar un cas d'acomiadament que ha estat declarat nul.
Sí, aquest cas d'acomiadament és graciós perquè la treballadora va ser la que va demanar l'extinció del contracte per anar a l'atur. Justament després d'això va agafar i va demanar la incapacitat temporal per malaltia i a continuació l'empresa l'acomiada. Arriben, la treballadora posa la demanda al jutjat per acomiadament nul, el jutjat de l'ús social li dona la improcedència perquè l'empresa considera que careixia de raó, i el Tribunal Superior d'Andalusia la condemna a l'empresa amb la nul·litat. Però a la treballadora, en lloc de la indemnització d'anys i perjudicis que havia demanat de 50.000 euros, la condemna només a 50 euros.
És una diferència abismal.
Sí, ara us explico el perquè. El tema de la nul·litat, en contra de la improcedència que va sentenciar el jutjat social, és perquè el Tribunal Superior estima la nul·litat perquè l'empresa la va acomiadar estant de baixa mèdica i per tant considera que és una discriminació per situació d'incapacitat. Però li rebutja la situació de danys i perjudicis de 50.000 euros perquè va ser ella la que va demanar que li fessin a l'atur. Aleshores, com interpreta que és ella la que vol marxar, considera que no li causa ningú dany moral, perquè és ella la que plega.
Hi havia un WhatsApp, no?
Sí, hi havia un WhatsApp.
On ella demanava anar a l'atur.
Anar a l'atur. Per tant, com és ella la que volia marxar, considera que no hi ha cap dany moral i, per tant, dels 50.000 euros es va quedar amb 50 eurets.
Què n'aprenem d'aquest cas?
Pues què aprenem?
Què n'extraiem? Pues,
una, que les empreses vagin molt de cuidado quan hi hagi un treballador en situació d'IT perquè estan supermega protegits, val? I els treballadors que vagin de listillos demanant aturs, vale?
Per escrit,
que no vagin demanant 50.000 euros de danys i perjudicis. Això és la moraleja. Per això m'ha fet gràcia la sentència, perquè és bastant... Per un costat perjudica l'empresa per haver-la acomiadat, mal? I per l'altre costat també li rebaixa les pretensions dels 50.000 eurazos i li fa guanyar només 50 eurets perquè tampoc no es passi de la raia.
Sí, posa el seu lloc a les dues parts, eh?
Sí, sí.
I l'altra cosa que podem extreure, un whats entre treballador i empresa pot acabar com a prova al jutjat.
Sí, sí, clar, evidentment.
Sempre.
Sempre s'ha d'anar molt en compte amb els whatsapps perquè el valor de la prova l'aprecia el jutge. Per tant, molt de cuidado, sobretot amb el que s'escriu per whatsapp, per mail, el que es pot gravar, perquè per molt que tu puguis dir que és un, que no se'l reconegui, que no reconegui que la prova, que el WhatsApp pot ser inventat, que el WhatsApp no està paritat, que el WhatsApp l'ha pogut, que no està, per exemple, que no l'ha portat, per exemple, davant d'un notari, davant d'un fessari públic. Si el jutge considera que el WhatsApp és real o és verídic, te'l tragues.
Va a missa.
Sí, i no el pots impugnar, eh?
Sempre aprenem molt al costat del Miquel Rosso i el seu món del treball, que tornarà al novembre. Gràcies, a reveure.
A vosaltres.
La dècada prodigiosa i el seu Made in Spain. Tancarem aquesta segona hora de seguida al butlletí de notícies.